camins.
Quin divendres més bonic el darrer divendres amb Cerdà, amb Olma, amb Carla, amb els Tekels. Aquest és un programa en què sempre poden passar moltes coses, sempre que estem... Espera, que m'estan trucant al mòbil, disculpeu, És que és un nombre d'aquests llargs, un número d'aquests llargs, pot ser que és el cap, a veure que contesto. Sí? No? Sí, sí, dígame. No, aquí no està. Però, Pablo Casado? Que com va estar en Radio Estel? Esto es una radio catalana, aquí no se escondería nunca Pablo Casado. Vamos, ni esconderse ni... Ah, claro. No, es cierto que sería una jugada astuta, esconderse en una radio catalana, pero seguro, de verdad. Vale, gracias. Suerte con la búsqueda, Venga. Chao. Ja veus tu, la gent del jutjat trucant per si està aquí Pablo Casado, per lliurar una citació. La citació aquella. En fi, quina manera de començar la setmana. ¿Quién sabe dónde? Ahora después os explicaremos una mica mejor al informativo, pero Pablo Casado is missing. Nosaltres us diem bona vesprada d'aquest dilluns 30 de gener del 2023. Sí, és dilluns. Sí, encara és gener. Quin mes, escolta, interminable. Dia 1 després de la primera tertúlia de la radiodifusió catalana i mundial amb un sol tertulià, el nostre totum revolutum de divendres trencant esquemes sense complexos amb el Jordi Cerdà multiplicat com a analista únic, el que tota la vida s'ha conegut com un Juan Palomo. Dia 1 després també de que l'huracà Olma Giró arrasés en els seus minuts de ràdio aquí al Camins amb un showtime, en aquest cas sobre Tekels, els gossos salsitxa de tota la vida. La Olma ens va portar en Luca amb la seva propietària Laura Amat, cofundadora de Tekels Barcelona, i així vàrem acabar la setmana amb convidats a l'alçada que no ens varen deixar cap recado orgànic a l'estudi. Bé, va sortir l'estudi net de la visita del Luca. Si voleu recuperar els nostres continguts de divendres i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel, en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, que des de fa uns dies té aquesta nova pestanya, la de Més Estel, nou canal, que la casa us ofereix amb 24 hores de música non-stop. Us explotarà el cor amb tanta i tan bona música. Queda dit, i tenim la pàgina web, radioestel.cat. Avui dilluns us hem preparat una Macedònia per començar amb bones vibracions la setmana, esports, crims. No estem parlant de la FIFA, estem parlant dels nostres continguts. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Després, és dilluns, farem palès la nostra vocació esportiva. Tenim clàssic a la Copa, tenim el Barça campió d'hivern, tenim el Madrid a 5 punts, tenim Lliga aquesta setmana, tenim el gran Dani Solsona per analitzar-ho tot plegat. Molt contents de comptar amb ell, per suposat. I a partir d'aquí, segona entrega, Santi Jiménez a Radio Estel. Santi Jiménez atraca Radio Estel i la cosa té delicte. Escoltem la sintonia. Esto es un atraco, nena. La setmana passada, fa dues setmanes, ens presentava el Rulo i la banda dels Selfies, i avui, amb l'estil didàctic, amable i entretenidor del Santi, ens parlarà de la secta de l'11 i de la sincromística. Al final, tot per anar a parar a un crim del menudeo. El menudeo és el concepte, serà la part final del programa Santi Jiménez te delicte a Radio Estel. Per tant, la ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, esports plens de joia i un senyor que té delicte i ens parla de menudeu. Tot aquí, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tenim el Barça campió d'hivern, tenim el Barça líder, 5 punts del Madrid, moltes coses a analitzar, un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel. Now the water is rising and I'm too tired to
swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing. Quina música més moderna que ens posa la Paula Moreno. Sort que la tenim a ella, perquè tot el que busquem Ferran i jo és dels anys 80, 90, una cosa així. És tremendo. Dani Solsona, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, Dani. Vinga, anem a repassar una mica l'actualitat esportiva. Així a primer cop d'ull, podríem dir que no hi ha masses novetats, però ara veràs tu com trec suc de l'actualitat. Anem una mica amb la darrera hora, aquest sorteig de quarts de final de la Copa del Rei, amb el doble enfrontament entre el Barça i el Real Madrid, el que ens portarà, Dani, a tenir tres clàssics en menys d'un mes. Per a un espectador neutral, com tu, que en principi no ets ni del Barça ni del Madrid, és atractiu? Et crida l'atenció que hi hagi aquesta concatenació de clàssics o què?
Sí, pels que ens agrada el futbol, evidentment que jugar un Barça-Madrid és especial, no? És veritat que potser pot cansar, no? Perquè si són tres, doncs al final igual la gent es cansa, però els que ens agrada el futbol segurament.
Bueno, tenim en la memòria una mica el que va passar amb Guardiola i Mourinho, no? Aquella tormenta de clàssics en què es van encadenar els enfrontaments en Champions, també en la Lliga, que va resultar doncs gairebé insuportable, no? Els primers pels jugadors, tot i que en aquell moment la tensió a la que portava els enfrontaments, jo crec que Mourinho, amb les seves declaracions a roda de premsa, no té res a veure amb els tarannàs dels entrenadors d'ara, per exemple.
No, evidentment que tant Xavi com Ancelotti tenen un comportament fantàstic, no? Ja ho veiem sobretot a les rodes de premsa i el seu comportament al terreny de joc, encara que Ancelotti és una mica més, diguem, més pausat. Sí. Xavi a vegades té, com tots els entrenadors, alguna protesta, però que és normal, però després el comportament és excel·lent.
Clar, aquí tenim una qüestió de calendari interessant, Dani. No sé si això pot, no sé, condicionar d'alguna manera els enfrontaments, perquè depèn de les dates, si el Barça continua o no amb la seva participació en l'Europa League, doncs podríem passar de que es decidís aquesta eliminatòria en una setmana, el dia 1 o 2 seria l'anada, i a la setmana següent la tornada aquí al Camp Nou, o podria ser que ens trobéssim que la tornada ha de ser un mes o un mes i una setmana després. Això condiciona, perquè aquí parlàvem a l'equip, no? Que una eliminatòria que no es decideix gairebé immediatament, en una setmana o 15 dies, depèn com ha estat el resultat, pot ser també una mica pesat i condicionar els jugadors o els equips. Com ho veus tu, això?
Sí. Tot anirà en funció de que si el Barça fa l'efecte passar l'eliminatòria contra el Manchester, sí, doncs ens trobarem amb aquesta situació. Hi ha moltes circumstàncies, no? Ja queda un mes encara per jugar el partit de tornada i això, i com arriben els jugadors, si hi ha lesions, potser els resultats en aquest mes doncs no, per un equip han estat bé, per als altres una altra dinàmica. Jo sempre m'agrada més, jo crec que estarem d'acord tots, que és millor jugar una setmana i a la següent, no? Perquè encara tens el caliu del resultat, sí, i estàs ja a expenses, aviam quan arriba l'altre partit per veure qui arriba a la final, no? Però bé, està el calendari, ja veiem que és així, perquè el Madrid també ara se'n va a Marroc a jugar. Sí. Contra el calendari no podem fer res.
Està complicat i és un calendari una mica de bojos, a més amb l'afegit del Mundial que hem tingut fa un mes i tot és complicat. Veurem com es desenvolupa tot. Clar, disculpa, Dani. Aquí el dubte entre els aficionats, parlo dels culers fent càbales, no?, i possibles escenaris, era si era millor enfrontar-se al Madrid a doble partit, com ha estat així, no?, que serà, o a la final. A doble partit, amb tornada al Camp Nou, en principi, amb un equip contra el Madrid que és especialista en finals, doncs és millor, no?, per al Barça o què?
Alguns entrenadors són partidaris de jugar primer les eliminatòries a casa per si treus un bon resultat. Després, al partit de tornada, han de fer un esforç, poden deixar espais, han d'anar a buscar el resultat per igualar l'eliminatòria. Al contrari, pot fer més coses amb espais. No sé, jo sempre he preferit jugar el segon partit a casa. Jo sempre, però hi ha qui opina tot el contrari. Veurem, perquè el Madrid no ha estat bé o no està bé en aquests darrers partits, l'estem veient, els resultats tampoc li acaben d'acompanyar, però vam veure el partit contra la Real ahir i la veritat és que va estar molt bé. Sí. Està molt bé. El resultat no el va acompanyar, només va empatar, però sembla que torna a agafar una mica el ritme, no? I això ja iguala molt amb el que està fent el Barça, que també va traient els partits, encara que justet, no? Amb 1-0, 1-0, per moments jugant bé, per altres moments les sensacions no són molt bones, però sempre és molt atractiu un partit a Madrid-Barça, clar.
Doncs ja hem pentinat el que ens espera d'aquí un mes, més o menys, amb aquests clàssics. Sí que volia demanar-te, perquè ara que de sobte les regles del futbol han canviat, és curiós com van evolucionant l'entrada del videoarbitratge, els 5 canvis, no? Que l'altre dia pensava, estàvem superacostumats a 3 canvis només, i ara de sobte tothom ja té al cap aquests 5 canvis. Una cosa que és interessant també és el fet que han tret els gols, el valor de doble dels gols en camp contrari. Això ja ho hem vist a les competicions europees, a la Copa del Rei també succeeix, que són eliminatòries. Tu ets favorable a aquesta mesura? Creus que afavoreix d'alguna manera el futbol? O quina és la teva opinió respecte a que els gols en camp contrari ja no tinguin aquest doble valor?
Jo crec que està bé, no? Perquè hem vist durant molts anys que el fet de que un equip vagi guanyant 2-0 i que tu només marcant-ne un ja estàs dins de l'eliminatòria, doncs els contraris, quan juguen a fora, han de fer un esforç també, han d'anar a buscar el partit, no? per igualar-lo, per guanyar-lo o per empatar. Uh-huh. Cosa que abans, quan marcaves un gol, semblava ja que tenies mitja eliminatòria feta pensant en el partit de tornada, si el resultat era justet, de 2-1, que amb un gol a casa doncs ja passaves a l'eliminatòria. Jo crec que està bé. Així els dos equips han d'anar a buscar el partit, i abans doncs potser es conformaven una mica més només amb aquest golet que podies marcar i equilibrar després en el partit de tornada.
Va, parlem una estona de com està la Lliga. El Barça tira endavant, com deies tu mateix, els seus partits amb molta dificultat en alguns casos. A més, els rivals moltes vegades els estan perdonant gols cantats. Va passar el dia del Getafe, va passar a ir contra el Girona a Montilivi. És clar, en aquest cas el Barça està doncs alternant bones actuacions, com l'excel·lent de la Supercopa justament contra el Madrid, i també bons partits contra la Reial Societat, per exemple, en Copa, i altres actuacions força deficients, no? La pregunta és, creus que l'equip de Xavi, que se suposa que està madurant-se en creixement, porta un bon ritme? Creus que la progressió és correcta o que està punxant d'alguna manera?
Jo crec que ha guanyat en un aspecte, sí. En un aspecte sí.
El defensiu?
El defensiu. Uh-huh. Defensiu i amb l'entrada dels jugadors més habituals i els que tothom coneixem, com Koundé, Araujo, inclús Christiansen està en un molt bon nivell, que ha fet que Eric pràcticament no tingui minuts i no participi. Sí. Després la banda esquerra, doncs, bueno, depèn del partit, pot jugar Alba, pot jugar Valde, però en aquest aspecte doncs són més contundents, més resistents, i en canvi han perdut una mica de frescura en el moment que ja el resultat és favorable, que és quan ells haurien de demostrar més la seva capacitat tècnica i de col·locació. Sí. Doncs aquí no acaben de matar els partits amb l'1-0, inclús concedeixen, i tu ho estaves explicant perfectament, no sé, el dia del Getafe, també podem parlar del dia de l'Atlético de Madrid, sí. Que m'assembla, si no recordo malament, en va tenir un el Griezmann al final, i contra la Real doncs, fent un bon partit, la Real també en va tenir un parell de bones, una que va anar al pal a la primera part i l'altra de Sorlot, m'sembla, que a les acaballes del partit. Bueno, li falta aquesta continuïtat, no la té, de moment no la té. I tots els la gent del Barça, la pregunta o la reflexió que es fan és: aquí a la Lliga hi ha pràcticament un 95-97%, doncs guanyaràs els partits, trobaràs el dia que un estarà molt millor que tu i a la millor tu no estàs bé i tens algun entrebanc, però això servirà, serà suficient per afrontar partits ja competició europea? Ara no tens Champions, però tens Europa League, que quan va sortir el sorteig el Manchester United estava molt, molt, molt malament, i ara està en una ratxa increïble, sí. Està jugant molt bé, ha recuperat, està en bon to, i ja sembla que l'eliminatòria està bastant més igualada, no? Bueno, servirà el Barça aquest per fer això? amb quins jugadors, ja no juguem amb dos bandes, amb un banda, amb un altre jugador migcampista que ajudi. Mm. Bueno, veurem, aquest és el gran dubte, no? Almenys que a mi se'm presenta, no? Vull dir, aquí a la Lliga sí, però després veurem perquè no té aquesta regularitat i continuació en els partits.
Mira, ara feies esment, Dani, aquesta variant tàctica del Barça de Xavi. Clar, tenim aquests dos camins, no? Podríem dir. Xavi va arribar amb la idea clara de tenir dos extrems ben oberts. De fet, es va fitxar Rafinha amb aquesta idea, jugar amb tres migcampistes i dos jugadors que estiguin superoberts a la banda. Però, és clar, diria que els millors partits del Barça se'ls hem vist amb un Gavi com a fals extrem i només amb dos atacants purs. Quina idea t'agrada més? Penses que les dues variants valen per a qualsevol rival? És a dir, els extrems o el quart migcampista? Tu amb què et quedes?
Jo crec que pot anar modificant en funció una mica del rival, no? A mi m'agrada la de Gavi en banda esquerra perquè no juga en banda esquerra, perquè després se'n va cap al mig, ajuda a Pedri i a De Jong, però potser contra un rival que vol tractar bé la pilota, que la proposta és de joc obert i això, doncs amb dos bandes ben oberts que cobres bé el camp, també pot servir. Però independentment de tot això, que sí, que amb el quart centrocampista, doncs el resultat sembla que són millor i que se juga millor. Mm. Vull dir, aquí el que es tracta, i el que sempre s'ha anat parlant, sobretot Xavi, no?, inculcar la idea que el futbol i l'essència d'aquest equip és tenir la pilota, jugar a camp contrari i anar progressant i buscar l'1 contra 1. I d'alguna manera o a l'altra, no perds aquesta essència. O sigui, pots jugar de la mateixa manera i bé, juguis amb dos bandes o juguis amb un banda i mitja. Uh-huh. Vull dir, és que al principi semblava, no?, al principi semblava que si no jugaves amb dos homes oberts, doncs el Barça ja no jugava, ja no podia jugar bé, no? Uh-huh. I hem vist que és tot el contrari. Xavi, doncs, ho ha vist també, clarament, i en alguns moments pues, fa... Jo crec que contra equips forts, importants, jo crec que optarà per jugar amb un quart migcampista, i més ara que no té Dembélé.
Sí, efectivament, perquè, a més, doncs, li ha donat molt bon resultat. Ja per anar acabant, Dani, l'Espanyol, el tenim a un punt del descens després d'aquest fet de la derrota patida a Almeria per 3-1. Patireu, Dani?
Patirem, jo crec que sí. Sí. Baixar, no.
Val.
Però patirem, sí, sí, sí. Home, estem allà un grup d'equips que estem tots molt igualats, uh-huh. Tot depèn d'un partit o no, en guanyes un i surts d'aquesta zona, però com que encara queda tota la segona volta, jo espero que sí, que estarem ahí patint potser, però baixar no estic convençut de que això no.
Bueno, doncs esperem que així sigui. I una darrera pregunta. Hem conegut fa res, uns minuts abans de començar el programa, la destitució de Genaro Gattuso com a entrenador del València. Tu, que has estat jugador del València, com valores aquesta destitució? Perquè, clar, jo comentava aquí amb l'equip, dic, bueno, fa no tant, jo notava que la gent estava contenta amb la manera en què estava jugant el València i com ho portava Genaro Gattuso tot plegat, i de sobte aquesta destitució sí que és cert que després d'una mala ratxa de resultats, però com veus aquesta destitució, què hi penses?
Bueno, és que ja a València des de fa ja una sèrie d'anys allò és una mica un lío monumental, no?, per la direcció que sí. Tenen i al final, a mi Gattuso m'agradava la proposta, no? Potser no tens tots els elements que voldries tenir, perquè tampoc et fitxen jugadors, està demanant reforços, però ell la idea és bona. Passa que després, al final, si els resultats no t'acompanyen, el futbol ja sabem. Doncs què passa? Doncs el fàcil és canviar l'entrenador, no pensar si l'entrenador està fent una bona feina, si l'entrenador té un joc atractiu, que si està promocionant jugadors de la cantera. Tot això es deixa al marge i al final diuen, escolta, aquí són els resultats i aquest equip no pot baixar. I com que no pot baixar i ara té 20 punts, em fa l'efecte, 20 punts, doncs anem a buscar un altre entrenador, que no sé quin serà.
De moment, Boro es fa càrrec de l'equip, imagino, mentre troben algun substitut.
Boro és el que és el que està sempre i... Sí. I la veritat és que quan ha agafat ell l'equip ha anat funcionant, no? Mm. Però bueno, el plantejament del València, ja veiem la gent com està emprenyada amb el que mana, no? El Peter Lim, però no hi ha res a fer. El que mana té totes les accions i escolta, ja està no sé on, a Singapur o no sé on està. Mm. I aquí hi ha la gent de València molt emprenyada, però no poden fer res més.
Doncs aquestes són les opinions de Dani Solsona, que ens ha ajudat a reflexionar sobre el moment del futbol que estem vivint amb aquesta eliminatòria de Copa del Rei entre Barça i Madrid, que se'ns ve a sobre, també el moment de la Lliga amb un Barça campió d'hivern a 5 punts del Madrid i la darrera hora amb aquesta destitució de Genaro Gattuso, que té un nom que mola, evidentment. Dani, moltes gràcies per estar amb nosaltres i continuarem parlant allà de la temporada de tant en tant, que ens agrada molt tenir-te amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu. Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i atenció, a cara de perro, Santi Jiménez ens porta Crims del Menudeu, que és el concepte.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Si puc aconseguir que us fotin fora.
No, que no ens fotin fora.
Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots. Una salutació al senyor director, posi'm els peus de la seva senyora.
Amb Rafa Sanahuja.
El problema és teu, no meu. I és un desastre que havia de passar.
I altres persones que expliquen coses.
Té delicte, amb Santi Jiménez.
Esto es una tacomena. Ya no ocurrirá jamás.
Santi Jiménez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Quina puntualitat, eh?
Quina puntualitat la teva. Que normalment sempre em diuen entrar a tal hora i mai entro a l'hora que em diuen.
Però aquí som diferents a tot.
Es nota que aquí sou.
Som gent de fiar.
Rellotge suïcis.
Som de fiar. Vàries coses abans de començar. Tenim moltes ganes de fer aquesta segona entrega dels Crims.
Mira, esteu morint tots.
Del menú. Exactament. Vull comentar-te perquè tenim a Esther Bay, la nostra recepcionista, en les últimes. De fet, abans han passat un parell d'ambulàncies i dic, igual venen aquí.
Sí.
I crec que...
L'has salvat la vida,
sí, amb sí, el teu, sí. La teva recepta.
Li he donat un remei.
Perquè té tos, té molta tos.
Té molta tos, refredada.
Està fatal.
Maria José, també
Maria José Mendoza, de cos present, fent vídeos per les xarxes socials.
De cos present d'aquí poc. Sí.
De moment, Ferran i Paula, com són més joves, tenen el sistema immunitari.
O sigui, és Last of Us. Sí,
Last of Us.
No, són el... Però sí, li he donat el meu remei, basat en remeis tradicionals escocesos.
Escocesos.
Sí, sobretot amb whisky. Però, que se'l prengui o no...
De 20 anys, com a mínim? O
no,
pot ser?
No, perquè l'has de barrejar. No cal ni que sigui un whisky massa bo.
Ah,
que
pot ser
bé, que estigui bé, que
del
no sigui...
dia, pot ser del dia.
Sí,
marca dia.
Només parlarem... No, només parlarem de marques per denostar-les, que no sigui JB ni Valentine's. Un de més, tot és atent.
Perfecte. I després, segon comentari, fora de guió, digue'm. Has conegut Mercè Raga.
Sí.
Què t'ha semblat?
Simpatiquíssima.
Simpàtica, eh?
Molt bé, molt maja, sí.
També et dic una cosa, només està també ja 2 minuts.
Sí, bueno, què vols dir? Que
no vull dir
pot
que...
ser més simpàtica,
no,
encara?
No, és molt simpàtica, però de tan simpàtica arriba un moment que dius, no puc suportar tanta simpatia.
No, home, no, no, jo la simpatia la tolero molt bé, encara que sembli un gilipolles. No, no, jo la tolero... Mira, fins i tot ara vinc d'aquí davant del bar.
De la Conxi?
He conegut a la Conxi, que he estat parlant amb ella.
I saps, perquè li he dit, vindrà un senyor amb barba.
Sí, 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 i m'ha explicat, sí, sí.
Sí, sí,
sí,
i què tal, ha estat simpàtica també?
És simpàtiquíssima, aquí tothom és molt simpàtic, això ens comença... Deveu ser una secta que després us assassineu gent, però...
I a més,
així tan simpàtics d'entrada...
I a més et paguem per explicar coses que t'agraden.
I quina pasta.
És una bicoca, això és una bicoca. Bueno, escolta una cosa, aquí estem amb una nova secció després de parlar dels atracadors d'Almeria que es feien selfies i els ensenyaven a la policia, molt intel·ligents. Ara anem amb el que ens vas avançar misteriosament sobre crims matemàtics i la misteriosa secta de l'11, però, com bé saps, la teva presència d'aquesta casa ha aixecat un rebombori, una allau d'expectatives. Primer dia van ser saldades amb èxit, ja t'ho dic, Santi Jiménez.
Bueno,
avui xerran
no,
una
no
mica...
No et confiïs.
No, jo no baixo la guàrdia. Xerran una mica amb uns i altres. Resulta que tenim un company que va coincidir amb tu al Cretàcic, al diari Esport.
Sí.
I escolta, sí, li he preguntat, digue'l jo per curiositat, no vull escarbar jo en la teva vida privada, però li dic, com era el Santi Jiménez de jove? I ell t'ha definit com inquiet i entusiasta. Estaries d'acord amb aquests dos epítets?
No?
Sí. L'Ignasi Miranda, inquiet i entusiasta, compres?
Home, podia haver dit moltes coses pitjors, realment. L'Ignasi sempre ha sigut una persona que parla bé de la gent.
Sí.
Home, evidentment... Jo quan el vaig veure amb la foto aquesta que té nova a Twitter, vaig dir, collons!
Sí, perquè ha passat a un altre estat. De
sí, 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 ara informa d'aquestes coses més elevades.
Sí, efectivament, i està molt content, per
sí,
cert.
Sí, sí, sí.
I et va definir com inquiet, home, i entusiasta.
Doncs pues, clar, pues molt bé, molt bé. Que segurament, clar, altre espacat que podia pensar. No, però sí, sí, molt majo, molt majo.
Molt majo. I d'altra banda, voldria comentar amb tu aquesta notícia, m'interessa la teva opinió, Santi. Un barceloní ha menjat avui, o ahir, no sé, 221 calçots d'una tacada. Tres...
Vull dir, d'un amb un.
Bueno, clar, d'un amb un, no, però...
D'una tacada seria 221 de cop.
Però en una sentada. Això ho faria Malcolm? Malcolm podria acabar...
El Malcolm es podria presentar i no quedaria malament.
No quedaria malament.
No quedaria malament.
Això en 45 minuts, 3 quilos de calçots, es diu Adrià Bertin, no és un cognom molt estrany, i ha participat en aquest concurs de menjar
però
calçots.
Però és el que guanya sempre, no?
Sí, i de fet és molt
curiós. És el Messi dels calçots.
De fet és molt curiós perquè han tret una nova norma al concurs que no es pot presentar el guanyador d'un any per l'altre, perquè guanyava sempre, portava 14 anys.
No, perquè devia estar al lavabo encara, d'un any per l'altre, devia estar fent unes caques.
Vinga, i ara sí, bueno, et sembla bé que la gent mengi calçots?
A mi em sembla bé que els mengis, que siguin per disfrutar, menjar-los, si els disfrutes. Jo no sé si l'amic Berzin els frueix o simplement és una màquina deglutidora de calçots. Però jo imagino que el tio, pues sí... Pues,
li deu agradar.
Jo soc zero competitiu i prefereixo fotre'm una calçota tranquil·lament.
Vale.
I no fer aquestes
salvatges. Per tant, a Malcolm igual sí, però a tu no et trobarem allà.
Bona, Malcolm és competitiu.
Anem amb el que ens vas... Santi Jiménez. Ens vas avançar misteriosament sobre uns crims matemàtics, la misteriosa secta de l'11, que així a simple vista la secta de l'11 pensava que eren els tois de Neymar, però resulta que no, eh?
No. No són... Perquè és que... A veure, jo aquí, òbviament, al té delicte, he vingut amb una missió divina.
Sí.
Mai millor dit.
Clar.
I per explicar-vos... A veure, si ens queden clar, dues coses. A veure, Rafa.
Vinga, estic atent.
La policia...
No és tonta.
No, molt bé.
No és tonta, això ja ho tinc clar.
Els delictes són dolents, però el criminal se l'ha de compareixer.
Molt bé. Aquests dos conceptes els tenim de moment agafats.
Però també vinc aquí, perquè això no m'ha semblat prou, perquè això ja ho tens superat,
sí,
i la nostra audiència també, i vinc a fer el que seria explicar, a ampliar el vostre coneixement, perquè podeu anar després a, pels puestos...
Als sopars, als sopars.
Sí, a quedar com a guais.
Vinga, val.
A veure,
ajuda'ns.
Avui us explicaré què és la sincromística. Tu saps el que és la sincromística, Piltrafilla?
A veure, sí. Sincromística em podria sonar perfectament a algun tipus de relaxació d'aquestes modernes.
No va ser.
Fem ioga, fem meditació, fem sincromística.
No.
Classes individuals, grups, no és
això. No, no, és allò. Apuntem els nens a sincromística.
Clar.
Vull l'extraescolar de sincromística. No
és això.
És això. A veure, que no sabeu res. Si tinc que venir jo aquí a explicar-vos.
Explica'ns, Santi, sisplau.
El sincromisticisme és l'alfa omega fractal de l'eternitat.
Vale. Jo no t'interrompo això, tu.
Després, pel mateix preu, us explicaré el que és la fractalitat, que no sabeu res.
Vale.
Que només heu fet l'ESO. La sincromística amplia el concepte de sincronicitat que va formular Jung. Jung no són els de les calderes ni res d'això. Era un filòsof.
Val.
Amb el ressorgiment del servei planetari d'interconnexió ciberespaial.
Uh-huh.
O dit d'una altra manera perquè intenteu entendre-ho en els vostres caps. L'anàlisi sincromístic està orientat a decantar el missatge que té l'univers per a tu en aquest instant.
Ara mateix, sí.
I en aquesta depuració que fa visible el llenguatge transparent. Ho pilles?
No.
No m'estranya, jo tampoc. Ni patata. Però bueno, però després de llegir-ho molt i de fer-me i de que em fessin dibuixets, he arribat a entendre que tot aquest rotllo que us acabo de cascar, en veritat, vol dir que pels sincromístics tot pot passar si vols que passi i trobes a priori una explicació mística o, atenció, numèrica a la teva vida. És a dir, ets gilipolles, però no ho saps. Però aleshores tens manies. Això es diu un toc. És a dir, per exemple, per posar un exemple pràctic.
T'escolto.
Vale. Si tu penses que cada 10 passes que fas sense trepitjar les llambordes del carrer,
sí,
acabaràs, et trobaràs un bitllet de 10 euros, al cap d'un temps te l'acabaràs trobant.
Això és el que ells pensen.
Això és el que ells pensen, però és probable que tu un dia et trobis caminant durant 25 anys de la teva vida.
Clar.
Això, i ells entendran que és per això.
Uh-huh.
O vés a saber, vull dir, aquesta teoria bàsicament ha servit perquè la gent segui gilipolles i per arruïnar a molta gent en els casinos.
Vale, evidentment, sí, sí, per repetició, vale. Sí.
La història està que tu creguis que la teva ment està sincronitzada amb l'univers d'alguna manera matemàtica.
Val, fins ara no entenc res, però més o menys.
Però mira, ara ho veuràs.
I això?
És The Police, de la cançó Synchronicity, del disc Synchronicity,
sí,
del grup The Police, que evidentment tenint, fent una secció que es diu Té delicte, havíem de posar The Police.
Clar, això encaixa molt bé.
The Police no és tonta, però Sting és un jetes. Però això és un altre tema que ja faríem un altre dia. A veure, aquesta és una trampa pels sincronistes. Què es pensen, per exemple, una de les coses que tenen, que cada cop que sonava aquesta cançó de Police a la ràdio, és un senyal perquè passarà el que ells volen. I això és cert. Realment, els sincronicistes tenen aquesta idea de que si estan en algun lloc i sona el Corte Inglés o vés a saber on, la cançó Synchronicity, que ja no la posa ni Déu, menys nosaltres, de Police, però sí, aleshores hi havia èpoques que la posaven molt, es complirà perquè això és un senyal clar. A veure, el que no els hi diuen és el que els hi direm nosaltres ara. No passarà, Reis, no passarà. No sigueu babau.
També tinc una cosa. Jo estic presentant un programa aquí a Radio Estel perquè un dia vaig arribar sense dir-li res a ningú. Em vas quedar per aquí fent coses.
Què vol dir fent coses?
Fent coses, okay. Portant cafès, netejant una mica. I mira, 2 anys després estic presentant un programa.
Està molt net, això.
Home, són molts anys.
Són
molts anys netejant.
Això també és ser un ocupa, eh?
També una mica.
Oh, entré per aquí, vaig veure com em vaig colar.
És que un dia algú va dir, però aquest què fa? Deu treballar aquí. Doncs dona-li un programa de ràdio.
Ah, ja està, doncs ja està. Ja està. Una hora no, aquí, el no xaval. Està. Mira, i a sobre neteja i porta els cafès. Collonut.
Sí.
Bueno, tot aquest rotllo venia, perquè avui parlarem, anem al tema,
sí,
d'un trist criminal sincromístic que estava obsessionat amb el número 11.
L'11.
I no parlem de futbol. Ah. Que d'aquesta gent tota d'obsessionats amb el número 11, de la secta,
val,
de l'11, n'hi ha molta més de la que us penseu.
Sí, però m'ho diu seriosament, això.
Jo sempre parlo seriosament, repassant a Buja. Sempre.
Uh-huh. Val.
Aquesta penya, per exemple, els de la secta de l'11,
sí,
van tenir el seu dia de glòria amb el trist atemptat de les Torres Bessones.
Clar.
Quin dia va ser?
L'11 de setembre.
Molt bé.
Molt bé.
El primer vol que va impactar amb la primera torre va ser quin vol?
L'11
de quina companyia?
American Airlines.
American Airlines, amb quina lletra comença? American i Airlines. A. Quina és la lletra primera?
Paral·lelisme 1-1.
Per tant, 11. Vale. Les torres, per si no es vau adonar, semblaven un 11,
sí,
de formigó a Nova York.
Sí.
A veure, que l'atemptat va ser l'11 de setembre, aquesta és pregunta que fins i tot un tio de l'ESO et trauria endavant.
Sí.
Però el que es denota és que, si no ho sabeu, ja us ho dic jo ara, el dia 11 de setembre falten 111 dies per acabar l'any.
Aquí ja comença a posar-se la cosa preocupant.
Atenció. Vols més?
Sí.
Per tant, si falten 111 dies per acabar l'any, quants dies han passat de l'any?
A veure, jo som molt dolent en matemàtiques, però un càlcul ràpid, 254.
254. Ara aprovarem les teves matemàtiques. 254. 2 més 5...
Igual a 7, sí.
I 7 més 4...
11.
Toma ja! Atenció, senyors.
No, jo crec que ara mateix...
Atenció, que tenim aquí la clau... Mira, tot aquí dient que si els jueus, que si el Caer... No! La secta de l'11!
La secta de l'11 és la que...
Tenia la clau davant nostra i no l'havíem vista.
Jo crec que ara mateix tot Catalunya i Andorra vol més, té alguna cosa fascinant aquest
mira,
tema.
Hi ha més coses de la secta de l'11, també expliquen. Tot això va començar quan l'11 de novembre, l'11 de l'11, a les 11 del matí de 1945, es va declarar finalitzada la Segona Guerra Mundial. També...
Tot això és verídic, eh?
Tot això és absolutament verídic. L'altra cosa és que tingui alguna cosa a veure amb la vida de la gent, però, però... és verídic, sí.
Sí.
El cicle solar és de 11 anys. És una cosa molt important per ells. Un estudi de la NASA també apunta a que tota la massa en el forat negre del centre de la galàxia gira en 11 minuts. I atenció, i ara... Ostres, això si t'ho faig multiplicar amb aquest de cap, no ho sabràs.
No.
No tens una calculadora?
Bueno, la del mòbil.
La del mòbil. Posa la calculadora del mòbil. Mira, va.
Espera't que estic...
Mira, posa, anem a fer... I vostès a casa... Mira, em sento Uri Geller, ara. Posin la calculadora, mentrestant.
Busquin una calculadora...
Mira, ja ve la policia a buscar-me.
A casa, ja... Ah, és veritat. I amb un furgó. Sí, home, explica, què he de multiplicar, Santi Jiménez? Ja tinc.
1111...
1111...
Per 1111.
Per 1111. 11. I ja està. Dona.
I resultat?
1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1.
Ah! Saps què és això?
No.
L'escala fractal.
I l'escala fractal, pes de l'ESO, Santi, si us plau.
No l'entendran, però jo ho intentaré explicar, igualment. L'escala fractal és la repetició matemàtica a diferent escala, creixent i decreixent, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, que es dona a la natura de forma original. Per exemple, les formes dels dibuixos de les closques dels cargols o de les...
L'espiral aquella.
L'espiral. Això és una escala fractal. Els galls de les mandarines o la fruita. La disposició dels pètals de les flors. Això és una escala fractal.
Això estem avui aprenent molt amb tu, eh?
Ja, jo, us faltarà. Jo vinc aquí per instruir. Això ho va formular matemàticament, que ho havia vist tothom, un matemàtic que es deia Benoît Maldebron, el 1975.
Impressionant.
Quan hi havia l'EGB, no l'ESO.
Impressionant, però escolta, això té a veure una mica amb un crim que tu
t'explicaràs. Ara anem. Aquí ja
doncs espera't, perquè hem de fer una publicitat.
Tot així... això ve per al delicte que explicarem ara.
Ara explicarem el delicte. Fem una publicitat ràpida que s'assenti tota aquesta informació i Santi Jiménez ens explica un delicte que es va produir. Atenció! Bueno, no ho direm, a Òscar, concretament. Publicitat, Paula.
Ràdio Estel.
Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en Comunicació, Educació, Esport, Relacions Internacionals i Salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Jo tinc una primera pregunta.
Està bé que la primera sigui la primera. Com està... diria Mariano Rajoy.
Camins.
No tinc masses virtuts radiofòniques.
No, m'ho imagino.
Ràdio Estel.
Tu no has fet la mili, clar.
No, se nota molt que no he fet la mili. Bastant. Una mica.
Expliquem històries.
Solo va importar viento cuando pasa por el
de Jerez.
8 minuts i anem a les 9.
L'únic programa que és capaç de posar a la mateixa secció a The Police i a Estrellita Castro.
I, a més, cantarà fent un duet tu i jo improvisat.
Hombre,
eh? Això és meravellós.
Mi jaca, galopa i porta,
jo ja em puc morir, Santi Jiménez, he cantat amb tu mi jaca. Per tant, de Jerez. Total, anem cap a Osca. Què
a
va passar a Osca? Va.
La jazzatània. Osca, capital. Per això ve a la broma absurda de mi jaca, eh? No té
sí,
res a
veure. Ja, però,
allà, a Jaca, sí, enmig dels Pirineus, a la jazzatània, entre neu, muntanyes, ossos polars i gent que renta poc, vivia un criminal sincromàntic de la secta de l'11.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, senyor.
A la jazzatània,
sí,
imagina't.
Jaca, localitat que és coneguda mundialment per haver aspirat més que a Madrid als Jocs Olímpics,
sí,
amb el mateix èxit, s'ha de dir, i que també és la pàtria d'adopció de Georgina, la nòvia de Cristiano Ronaldo. Allà va créixer aquesta noia que va començar a Jaca i ara mou.
Està al món, està al món. Mou, de Jaca al món, al món.
Sus caderas por los yates de Mónaco. Vivia el 2014 un criminal sincromístic de la secta de l'11,
sí,
que en veritat, ell podríem dir-li sí, criminal sincromístic, però era un kinky com tots els que toquem.
El menudeo. El menudeo.
El manguta.
El manguta.
El manguta.
El menudeo.
El cutre manguta de torn.
Vale. Val.
El nostre protagonista no era un xaval amb problemes d'aquests, un nini de caravan, el xandall pels puestos, amb la gorra posada al revés i que no se la treu als interiors.
Pantalons caiguts.
No, 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 no. Estem parlant d'un senyor de 58 anys.
Ah, ja tenia
ja
edat.
Tenia cana en lo huevo. Un home que planificava els seus delictes cada 11 dies.
Clar, com a bon sincromàntic.
Clar. Va començar el 10 de novembre. No sé per què va començar el 10, perquè un dia més i ja fa el combo, el jackpot.
No ho sé, tenia
però,
pressa.
Però era novembre i va ser. Sí. I va atacar un forn de pa.
Molt bé.
Bueno, ja estem dient que el nostre nivell de quinquis, clar, de mangudes
és de
menudeo.
És menudeo, de forn de pa. És de
menudeo
de pa.
I forn de pa, vale. Va aconseguir un botí de 500 euros.
No està mal.
11 dies després, atraca un altre forn de pa.
Val.
I en un període de 11 dies següents, assalta una perruqueria. Totes a Jaca. Totes a la última hora de la tarda. I quan només hi havia una dona atenent al comerç.
Uh-huh.
Sempre amb l'outfit oficial dels nostres mangutes. L'outfit oficial validat per l'Associació Internacional de Mangutes. Que és barret de llana, ulleres de sol, ganivet de grans dimensions i, atenció, que això és novetat, dos pantalons.
Dos, eh?
Dos, una sobre l'altra. Per poder-se'ls canviar i despistar la policia.
Això és molt intel·ligent.
Això és d'una intel·ligència.
De geni.
Sí, sí. Una altra cosa és portar un ganivet gegant. Però...
Però els pantalons despisten molt.
Sí, però també amb dos pantalons no sé si pots córrer molt bé. Si en un...
Però ell se treu uns.
Amb 58 anys jo ja també et dic que tinc una edat, ja començo a necessitar sentar-me sempre a part treure'm els pantalons. Bueno, a veure, és un altre tema, una imatge que no vull ficar.
Val.
Però què us havíem dit des del primer dia? Que la policia...
No és tonta.
No és tonta.
No és tonta.
I a Jaca menys. Van desplegar-se més de 50 agents disposats a trincar-lo
50.
11 dies després del seu últim cop. Davant d'aquest desplegament policial, el nostre tarat sincromístic no es va atrever, es va cagar, s'erriló, es va fer petit... atemptar contra la tenda de gominoles que havia fixat com a objectiu 11 dies després del seu últim cop.
Clar, tenda de gominoles és un objectiu lògic i coherent, fort de pa, perruqueria, tenda de gominoles, després segurament tindria fitxat alguna gasolinera, un xiquiparc.
Xiquiparc potser sí, una orxateria o el puesto de pipes.
Sí.
Segurament. Què va fer? Però ell el crim el cridava molt fortament. I què va fer? Què va passar? Va atracar un dia després. Per tant, es va saltar
la norma.
La norma sincromística.
Que era la seva garantia.
Ah, no
criminal.
Me puede pasar nada porque claro, soy del 11, yo soy del 11, maño. Vale. El van enxampar.
Vaja, no sé, clar, 50 persones
van
allà
dir,
a Jaca.
Potser més per portar dos pantalons i caminar raro.
Sí, i un ganivet gran, de grans
gran
dimensions.
Sí. Però a Jaca es veu que la gent va amb molts ganivets.
Sí, és veritat.
Sí, veien ossos i tot.
No, i tal. Sempre va bé portar un ganivet.
Davant del jutge, a l'hora del banjo, es va inculpar. Va reconèixer el delicte i hem dit que s'ha de compadir al criminal i va assumir tota la culpa. Com a bon sincromístic, va dir que l'havien agafat per culpa seva, perquè li havia fallat el seu número místic.
Efectivament.
Òbviament, quan va ingressar a la presó, va demanar que el posessin a la cel·la número 11. Si el jutge hagués sigut una persona compassiva i...
Bueno, i tingués en compte la veritat de l'univers, que és que l'11 ho marca tot.
L'hauria condemnat a 11 anys, 11 mesos i 11 dies i l'hagués fet el gilipolles més feliç de Haka.
Santi Giménez, moltes gràcies. Avui els crims de la secta del número 11 aquí al Camins, amb el teu estil particular. Escolta, tens idea del proper dia que
sí,
farà?
Sí, parlem de sexe.
Què dius?
Sexe. Uix. De gigolós.
De gigolós?
Sí. I us explicaré d'on ve la paraula gigoló.
Escolta, és que ara em deixes amb moltes ganes.
No, doncs pues aguanta. Fins d'aquí 15 dies.
Doncs aguantarem 15 dies i d'aquí dues setmanes Santi Giménez parla de sexe.
Un home que volia ser gigoló i va acabar molt malament.
El menudeo, el menudeo. Santi Giménez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, nosaltres recollim el programa. I després d'aquesta secció he de fer bany i massatge, perquè és intens, el Santi Giménez és intens. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que no sé què fa produint, perquè és molt savi per ser productor, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Huigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia, el muntatge musical. De seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels que ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, a per totes, i pels de directe que acabeu de passar una bona nit de dilluns, bon inici de setmana. Nosaltres ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres. Farem camins, cuideu-vos!